Vols challenge? Tenim un challenge?
Tenim challenge en casa, sí. Jo avui a casa, avui a casa.
Bé.
Tot i que avui, els dijous, anava a jugar a tenis.
I què ha passat?
Ha passat el següent. Dimarts passat vaig haver d'anar al metge i aleshores l'hora que tinc pactada per anar al tenis la vaig utilitzar per anar al metge i avui no...
Una setmana que feies volar... Un dia no, la setmana que feies volar pajarito...
Porto de dues setmanes que portem,
sí.
Dos metges. Vull dir que veig que...
Dos metges, zero tenis. Bueno, a veure si reverteix això.
Bueno, a veure si reverteix.
A l'octubre.
Va,
que vagi bé, vinga, a les 8 de la nit.
RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonés.
Bona nit, a aquesta hora estem pendents de la conferència que està pronunciant a aquesta hora el líder del PP català, Alejandro Fernández, i ara de seguida hi anirem en directe i en repassarem també el més destacat. Sobre la taula hi ha dos temes cabdals, l'amnistia i el català al Congrés, que aquests dies continuen centrant l'actualitat política, més enllà, però, del que pugui dir Alejandro Fernández. Avui José María Aznar ha tornat un altre cop. Després de l'aparició estel·lar de dimarts, avui, com dèiem, ha reaparegut i ha posat cullerada en tots els temes. Ha dit això.
He dicho lo que tenía que decir. Hemos llegado a un punto límite. Lo que se está negociando es una amnistía y se está hablando también de la posibilidad de hacer unas consultas de autodeterminación. No cabe ninguna de las dos cosas en la Constitución. Y todo lo demás, digamos, son las reacciones autocráticas. En el Congreso de los Diputados se debe hablar en la lengua común en la que nos entendemos todos los españoles.
Doncs això és el que ha dit Aznar avui, això després que Feijó hagi insistit que allò que havia de ser una manifestació contra l'amnistia, doncs al final sembla que serà un acte del PP però obert a tothom, per tant rebaixa les expectatives d'ahir. I sobre el tema del català al Congrés, perilla que dimarts ja es pugui fer servir perquè els populars preparen una resposta judicial i de moment han presentat un recurs. Això mentre Isabel Díaz Ayuso també torna a entrar de plena al debat i avui déu-n'hi-do com ha pixat fora de test.
Quan un hombre de Fuenlabrada, com hemos leído hoy en el medio, por ejemplo, en el Confidencial, tiene que buscar un puesto de trabajo en Cataluña, uno de Madrid, lo tiene mucho más difícil por tener un apellido español, castellano. Y sucede también que cuando uno de Extremadura, uno de Parla, uno de Móstoles, se va a trabajar a Cataluña, es un charnego y va a ser eternamente una persona de segunda por ser español y no querer renunciar a ello.
En fi, doncs això és el que ha dit Ayuso avui. Comentarem de seguida en temps de tertúlia amb la periodista del Crític Laura Aznar, el periodista del diari Oponés Oriol Soler, l'advocada Maria Vila i també l'advocat, periodista i professor universitari Josep Manel Silva. Amb ells també parlarem de dos temes més politico-judicials. D'una banda, la condemna a 4 anys i mig de presó a Miquel Buch per la contractació d'un mosso com a assessor perquè en realitat fes d'escorta de Puigdemont i d'altra banda que el Suprem ha avalat els indults a Jordi Cuixart i Jordi Sánchez i per tant rebutja els recursos que havien presentat Vox i Ciutadans. Més enllà d'això, en esports, atenció perquè estem pendents d'un cas que hem sabut fa poca estona. La Guàrdia Civil ha detingut a 3 jugadors del planter del Real Madrid per suposadament haver difós un vídeo sexual d'una menor. La denúncia l'hauria posat la mare de la jove el 6 de setembre a Les Palmes. De seguida en coneixerem tots els detalls. A banda del sumari i de la tertúlia, però avui estrenarem secció nova també al 9C. Es diu Primeres Vegades i l'encarregada de fer-la serà l'actriu i escriptora Júlia Barceló. Com el seu nom indica, cada setmana la Júlia provarà noves experiències i ens les vindrà a explicar per acabar el programa. Atenció a la primera que ens portarà avui. I per cert, que avui també estarem molt pendents d'aquest canvi de temps, perquè després d'algunes tempestes aquesta tarda, tot tranquil·les, les properes hores ens espera pluja extensa aquest divendres. Arribarà al migdia pel sud i per la costa central i amb el pas de les hores s'estendrà també per gran part del territori. De seguida ho expliquem tot amb més detall. Són les 8 i 4 minuts. Pep Tormos, bona nit.
Bona nit.
L'amnistia i el català al Congrés que continuen centrant l'actualitat política. Com dèiem, el PP insisteix en la doble ofensiva. Per una banda, presentarà mocions a tots els ajuntaments de l'Estat perquè el PSOE s'hagi de mullar sobre l'amnistia. I de l'altra, com dèiem, ja ha arrencat també aquesta estratègia judicial contra l'ús del català al Congrés.
Engeguen la maquinària just quan falten menys de 2 setmanes per la investidura d'Alberto Núñez Feijóo. Els populars busquen desgastar els socialistes i intenten no trencar tampoc la unitat del partit després que José María Aznar fes una crida a mobilitzar-se contra l'amnistia.
Ara de seguida us donem tots els detalls sobre això, però abans... abans, com dèiem, a aquesta hora hi ha en marxa una conferència important. El PP català, que també marca perfil el president del partit, Alejandro Fernández, parla per primer cop després de les declaracions d'Aznar. Ho fa des de l'hotel Gran Marina de Barcelona, on hi ha la Laia Colomer. Laia, bona nit.
Hola, bona nit. Sí, exacte, una conferència del líder dels populars catalans que ha començat fa uns 15 minuts. Ho fa sota el títol El procés separatista, segona part. I ara què? De moment, Alejandro Fernández està fent una anàlisi del que ha passat fins ara, però abans de donar cap recepta ha deixat clar que no el farà callar ningú.
Y frente al desafío que viene por delante de dimensiones absolutamente desconocidas, el mayor y mejor servicio que le puedes hacer a tu país y a tu partido es dar tu opinión. Y en ese sentido, ya os avanzo que la voy a seguir dando siempre mi opinión, que es la de un hombre libre, sin tutelas, en una sociedad libre, porque es un derecho irrenunciable.
Un Alejandro Fernández que també acaba de deixar clar que una possible amnistia és inadmissible, inadmissible. Fernández parla en un auditori ple a vessar aquí a l'hotel Gran Marina amb representants d'una vintena d'entitats espanyolistes i fins i tot també d'algun polític com Anna Grau de Ciutadans.
Gràcies, Laia. Doncs estarem també pendents del que pugui dir, a banda d'això, Alejandro Fernández, en aquest aquesta conferència, com dèiem, des de l'hotel Gran Marina de Barcelona, i ho comentarem també en temps de tertúlia. Conferència de Fernández, però aquest vespre, just després, com dèiem, que José María Aznar hagi sortit al pas de les crítiques. Ell va obrir la caixa dels trons contra Sánchez i l'expresident espanyol no rectifica, tot el contrari. Ara el sentíem, atribueix tot el rebombori a una estratègia de la Moncloa per demonitzar-lo. Aznar, a més, fa pinya, la seva manera amb Feijóo, assenyala Pedro Sánchez i, atenció, es posa les mans al cap amb l'ús del català al Congrés. Anem cap a Madrid, Arnau Mañé.
Sí, Aznar reparteix a tort i a dret. D'entrada s'espolsa les puces i assegura que ell no ha collat el PP per manifestar-se.
Yo no convoco ninguna movilización, ni convoco ningún acto, ni convoco ningún mitin. El Partido Popular toma sus decisiones y esa decisión es una decisión tomada hace tiempo.
Aznar fa costat a Feijóo, tot i que a la vegada qüestiona la seva estratègia pactista. Diu que si li demanen anirà a la manifestació del dia 24 a Madrid contra l'amnistia i sobre les llengües cooficials al Congrés no ho veu gens clar.
En el Congreso de los Diputados se hablar en la lengua común, en la que nos entendemos todos los españoles. Diputados con pinganillos, es un espectáculo propio de los peores momentos de la Primera República en España, ¿no? Sinceramente grotesco.
Aznar considera que el català, el basc i el gallec s'haurien de limitar als parlaments autonòmics.
I, de fet, el PP ja prepara també la resposta judicial contra l'ús del català al Congrés. Segons fonts dels populars, encara està a les beceroles, però de moment ja han presentat un recurs a la decisió per evitar que dimarts es pugui intervenir en les llengües cooficials a l'hemicicle. El PP considera que s'ha fet tot amb massa presses, esquivant els informes legals necessaris. Cuca Gamarra ho relaciona directament amb les negociacions per la investidura de Sánchez.
Estamos ante el pago. El pago que tiene que hacer el Partido Socialista a partidos minoritarios, independentistas y separatistas, por el apoyo que recibieron para que puedan hoy tener una mayoría en la mesa del Congreso. Y eso es de lo que estamos hablando. Si no fuera así, esta no sería la primera de las iniciativas.
Gamarra assenyala la presidenta del Congrés, Francina Armengol, l'acusa de situar-se directament fora de la llei. I en ple debat sobre la llengua, Isabel Díaz Ayuso, com dèiem, l'ha pres ara amb els cognoms per atacar Catalunya. La presidenta madrilenya que assegura que si algú no té cognoms catalans, ho té magre per trobar feina.
Cuando un hombre de Fuenlabrada, como hemos leído hoy en el medio, por ejemplo, en el Confidencial, tiene que buscar un puesto de trabajo en Cataluña, uno de Madrid, lo tiene mucho más difícil por tener un apellido español, castellano. Y sucede también que cuando uno de Extremadura, uno de Parla, uno de Móstoles se va a trabajar a Cataluña, es un charnego y va a ser eternamente una persona de segunda por ser español y no querer renunciar a él.
És evident que Ayuso no s'ha passejat massa per Catalunya. Des del PP català, per cert, que Daniel Cirero li ha respost que el cognom més posat entre els catalans és García, però no ha volgut polemitzar perquè no coneixia les declaracions de primera mà.
El que és cert és que hi ha una immensa majoria de noms a Catalunya, és a dir, García és un dels cognoms més habituals a Catalunya, Fernández és un dels noms més habituals a Catalunya, i Martínez també. I per tant jo no crec que sigui un tema de noms, però ja li dic que no tinc les dades i per tant no li puc dir si és veritat o no és veritat.
I atenció, perquè segons l'IDESCAT, els 18 cognoms més posats a Catalunya, els 18 cognoms més posats a Catalunya són castellans. García, Martínez, López, Sánchez, i així fins a la posició 19, on hi ha el cognom Torres. Recordem que Díaz Ayuso serà precisament a Barcelona el 8 d'octubre a la manifestació de Societat Civil Catalana en contra de l'amnistia. I precisament el PP vol obligar el PSOE a mullar-se sobre l'amnistia a tots els ajuntaments. Els populars han enviat una moció perquè la presentin a tot arreu i així veure si els socialistes tenen o no prou suports. Qui ja ha anunciat que ho farà és el PP de Barcelona. Volen saber si Jaume Collboni està a favor o en contra de l'amnistia. I per la seva banda, el PSOE creu que aquests últims moviments del PP són una broma de mal gust. El portaveu al Congrés, Patxi López, diu que no entén l'estratègia d'Alberto Núñez Feijóo.
Convoca antes de su investidura una manifestación contra otro candidato, Pedro Sánchez, que todavía no ha sido designado candidato. A ver, ¿cómo se come esto? Porque la manifestación que ha convocado el Partido Popular no es ni contra la amnistía, ni la autodeterminación, ni la independencia, es contra Pedro Sánchez y el Partido Socialista. Una auténtica broma, si no fuera porque esto es algo muy serio.
I mentrestant, el govern esmena la plana. Teresa Jordà i assegura que la llei d'amnistia ha d'estar aprovada abans de la investidura de Pedro Sánchez. La diputada republicana al Congrés, recordem, deia aquesta setmana que amb un compromís signat en tindria prou, però ara la consellera de la presidència, Laura Vilagrà, diu que no, que amb això no n'hi ha prou. Adrià Santasusagna.
Divergència de versions en només 24 hores. Sobre si la llei ha d'estar aprovada abans o després de la investidura, Teresa Jordà, Ràdio 4, rebaixava la pressió a la Moncloa i deia això.
El que hi ha d'haver és el compromís i una calendarització del compromís.
Una posició corregida avui per Laura Vilagrà fa pocs minuts.
És possible que es dugui a terme doncs, a la seva tramitació i que es pugui fer abans de la investidura. Nosaltres treballem en aquest escenari. I
Esquerra diu que segueix negociant amb l'amnistia, el referèndum i diferents qüestions socials damunt la taula.
I mentre es debat i es negocia aquesta possible amnistia, Miquel Buch creu que tant ell com el sergent dels Mossos condemnat avui s'haurien de beneficiar d'aquella llei. L'Audiència de Barcelona ha condemnat l'exconseller a 4 anys i mig de presó i el policia a 4 anys. Segons la sentència, Buch va contractar-lo com a assessor perquè després fes d'escorta de Puigdemont. L'exconseller d'Interior ha apuntat al món a RAC1 que és un cas més de persecució ideològica.
Hem patit molts catalans i moltes catalanes bàsicament per pensar diferent de l'estat espanyol. Més que personalitzar-ho, que hem de defensar és a dir, volem aquí la justícia o l'estat ha obrat d'una forma molt dura, molt estricta, fins i tot a vegades vulnerant la mateixa llei que ells defensen i que, per tant, nosaltres el que demanem és que això ha de deixar de ser així.
A la sentència, els jutges són molt contundents a l'hora de valorar, però, les proves que va plantejar l'acusació, Benet Íñigo.
Ningú va discutir al judici que la contractació del sergent escolar fos administrativament correcta ni que el policia viatgés 18 vegades per ser en Puigdemont mentre era assessor d'Interior. La qüestió és si feia d'escorta de l'expresident o no, i en cas que sí, si ho feien al seu temps lliure, o en canvi la contractació d'assessor era justament perquè s'hi pogués dedicar plenament. I tot i que els jutges reconeixen que no hi ha cap prova directa, estan convençuts que va ser així. Entre d'altres, menys tenen els informes que va presentar.
Aún en la hipótesis de que dichos documentos hubieran sido elaborados por el acusado, el señor Escolá, la absoluta inutilidad de los mismos, ya fuera por su banalidad o por tratarse de meras recopilaciones, no permiten sino afirmar que se trataba de justificar el desempeño de unas funciones realmente no desarrolladas.
Fins i tot valoren que la plaça d'Escolá com a assessor era innecessària. Segons Buch, tot valoracions subjectives i per això presentaran recurs.
Això passa a totes les administracions de tot l'estat espanyol i resulta que a qui persegueixen és a mi. Bàsicament, doncs perquè vaig contractar l'assessor a un mosso d'esquadra que tenia una bona relació amb el president Puigdemont.
La condemna és per prevaricació i malversació i, a més dels 4 anys i mig, inclou 20 anys sense ocupar càrrec públic.
Doncs bé, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, diu que la sentència no té ni cap ni peus. En una piulada de Twitter ha dit que és una aberració i ha insistit en l'amnistia i l'autodeterminació. Un suport a Miquel Buch, al qual també s'hi ha sumat l'actual conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena.
Va ser un conseller que va treballar molt per aquest país, perquè a més ho va fer en un moment molt complicat, després del 155, després de, amb la pandèmia, gestionant la pandèmia, gestionant el Glòria, gestionant moltes coses, i en aquest sentit doncs vull mostrar el meu suport, la meva solidaritat i la meva amistat amb el conseller Buch.
Mentrestant, Junts per Catalunya asseguren que la sentència és un motiu més per exigir al PSOE d'aprovar l'amnistia abans d'una possible investidura de Pedro Sánchez. Ho ha dit el portaveu del partit, Josep Rius.
La posició de Junts per Catalunya ha estat des de sempre ferma, clara i diàfana. Amnistia i autodeterminació. Algú dubta quan des de Junts demanem cobrar per avançat per la llei d'amnistia?
I a Twitter, Carles Puigdemont ha assegurat que la sentència és una venjança perquè no l'han pogut condemnar a ell. Tot plegat també el mateix dia que el Suprem ha avalat els indults a Jordi Cuixart i a Jordi Sánchez. El tribunal dona així carbassa a Vox i a Ciutadans, que pretenien suspendre el perdó impulsat per la Moncloa. Els magistrats consideren que aquests dos partits no són competents per tombar els indults. Tornem de nou a Madrid, Arnau.
Sí, el Suprem tira pel dret i talla d'arrel els dubtes al voltant dels indults. Diu que Vox i Ciutadans no són ningú per presentar-hi recursos. De fet, l'escrit de l'extrema dreta l'han tombat directament per unanimitat. Pel govern espanyol, Félix Bolaños celebra la decisió i creu que avala l'estratègia de la Moncloa.
Esos indultos en 2021 fueron un paso importante para la convivencia en Cataluña. Fue una decisión valiente, que mucha gente no entendió, pero que dos años después ya todo el mundo sabe que fue una decisión acertada que sirvió para la convivencia en Cataluña.
El Suprem va prendre la mateixa decisió al maig, mantenint els indults de Forcadell, Forn i Rull, ho fa ara i, per tant, previsiblement, també avalarà els indults de Junqueras, Romeva i Turull en les properes setmanes.
I per cert que l'Audiència Nacional investigarà si els CDRs estan darrere l'intent de boicot a la Vuelta. El tribunal vol aclarir si els quatre detinguts tenen alguna connexió amb l'organització.
Segons ha avançat el periòdico i ha confirmat RAC1, ha demanat informes sobre els acusats a la policia espanyola i la Guàrdia Civil. Són quatre persones que pretenien abocar 400 litres d'oli a la carretera quan la Volta Ciclista Espanya passava pel Solsonès. L'Audiència Nacional destaca que les setmanes prèvies els CDRs havien animat a sabotejar les etapes i que per això podria haver-hi una relació.
I atenció al terrabastall que s'ha generat arran del nou documental de Jordi Évole que presentarà al Festival de Sant Sebastià. El periodista i entrevista el membre d'ETA Josu Ternera, més enllà de la polèmica per concedir l'entrevista, ha aixecat polseguera perquè Ternera s'atribueix un assassinat pel qual no el van processar i està amnistiat.
És l'assassinat el 1976 de l'alcalde de Galdacao, que va quedar arxivat amb l'aprovació de la llei d'amnistia. Tant Évole com el festival ja s'han defensat a les xarxes, diuen que estan tranquils, que estan convençuts de la seva feina i que el documental ni blanqueja ni justifica ETA. Sigui com sigui, la fiscalia ja s'ha pronunciat, no revisarà l'entrevista d'Évole a Ternera perquè diuen que seria censura prèvia. Creu que preval el dret a expressar i difondre lliurement els pensaments.
I encara al País Basc, el PSOE ha fet fora del partit a Nicolás Redondo, l'històric dirigent socialista. Ho fa després que Redondo hagi criticat durament l'estratègia de Pedro Sánchez amb els partits independentistes. De fet, fa només uns dies, en una entrevista a Onda Cero, ja avisava que, si cal, trencaria el carnet del PSOE.
Si s'aprueba una ley de amnistía, mi compromiso con el Partido Socialista habría terminado.
El PSOE l'ha expulsat, finalment, després que el 2021 ja se li obrís un expedient per participar en un acte de suport a Isabel Díaz Ayuso. Doncs bé, Alberto Núñez Feijóo ja ho ha aprofitat per posar el dit a la nafra. El líder del PP ha elogiat la trajectòria de Redondo i diu que l'expulsió es deu al seu compromís amb el constitucionalisme. Passen pràcticament 3 minuts d'un quart de nou. És una de les notícies d'impacte d'aquesta tarda. La Guàrdia Civil ha detingut a 3 jugadors del planter del Real Madrid per suposadament haver difós un vídeo de contingut sexual amb una menor. Ho ha avançat el Confidencial i ho ha pogut confirmar RAC1. La policia els acusa d'un delicte de revelació i descobriment de secrets. El Madrid ha reconegut en un comunicat que 4 jugadors han declarat en el marc d'aquesta investigació. Miquel Agut.
Sí, es tracta de 3 jugadors canaris del planter del Madrid que haurien comès el delicte durant un viatge a les Palmes de Gran Canària. La Guàrdia Civil els ha detingut aquest matí quan anaven a entrenar-se a la ciutat esportiva de Valdebebas. Els 3 imputats i un quart jugador, aquest últim en condició de testimoni, han declarat aquesta tarda. Després els han posat en llibertat a l'espera de declarar davant del jutge. El Madrid ha reaccionat fa poc més de mitja hora amb un comunicat de 4 línies en què reconeix que els 4 jugadors han prestat declaració per la presumpta difusió d'un vídeo que qualifica de privat. En cap cas fa servir la paraula sexual i assegura que prendrà les mesures oportunes quan tingui més informació. No es descarta que la investigació pugui esquitxar algun jugador del primer equip.
Doncs bé, sobre això la policia judicial de la Guàrdia Civil de Les Palmes està recollint tota la informació sobre el cas per poder-la fer arribar al jutge, Marc Poyato.
Sí, la denúncia la va fer la mare de la menor, que apareix al vídeo sexual el 6 de setembre a la comandància de la Guàrdia Civil del municipi de Mogán. Fonts policials expliquen a RAC1 que els 3 detinguts majors d'edat haurien difós un vídeo amb contingut sexual que haurien gravat sense el consentiment de la noia que hi apareix, que és menor. En aquest cas apunten les fonts que la relació sexual sí que era consentida, però no la gravació ni la distribució d'aquestes imatges. Per a aquest motiu, com dèiem, els tres jugadors de la cantera del Real Madrid estan acusats del delicte de revelació i descobriment de secrets, han declarat davant de la Guàrdia Civil aquest migdia, han quedat en llibertat a l'espera que el jutge al City i la policia els ha requisat els telèfons mòbils per analitzar-los.
Doncs estarem pendents també d'aquest cas i qualsevol novetat l'explicarem avui al No ho sé. Gràcies, Miquel, gràcies, Marc, bona nit.
Fins ara.
Les 8 i 20, el Banc Central Europeu torna a pujar els tipus d'interès un quart de punt, fins al 4,5%, i els deixa a nivells de rècord des que està en circulació l'euro. És la desena pujada de tipus els últims 15 mesos, Montse Martí.
Els tipus d'interès van deixar d'estar al 0% el juliol de l'any passat. El BCE va arrencar l'escalada de tipus a ple estiu per posar fre a una pujada de preus desbocada, amb els preus de l'energia i els aliments disparadíssims. El primer repunt va ser del 0,5% i des de llavors, fa 15 mesos, el BCE no ha parat d'encarir el preu del diner. El BCE té la pujada de tipus com a instrument per refredar l'economia, però mai s'havia atrevit a fer una pujada de tipus tan brusca com ara, tan gran, en tan poc temps. Del 0% l'estiu de l'any passat, s'ha arribat ara a uns nivells de tipus que no es veien des de l'inici de la crisi financera, el 2008. Llavors, molts hipotecats amb hipoteques a tipus variables van enganxar els dits i no podien retornar els préstecs perquè les quotes que pagaven per ells no tenien res a veure amb les que pagaven quan els van contractar. La pujada de tipus ara es veia venir, tot i que alguns analistes apuntaven que no seria tan brusca.
El BCE diu que els tipus d'interès es mantindran a un nivell alt durant temps, sense especificar quan. Ho aposta tota la lluita contra la inflació, malgrat que això, diu, alivi el risc d'una nova recessió. Això sí, Christine Lagarde sí que deixa entreveure que, de moment, no venen més pujades. Eurocorresponsal de RAC1, Lluís Tobar.
Tot i que el juliol el BCE havia obert la porta a posar el fre, avui a Christine Lagarde no li ha tremolat el pols per fer una nova pujada de tipus d'interès. La decisió no s'ha pres per unanimitat dins l'organisme, però la presidenta del BCE ho ha defensat com la millor manera per aconseguir tornar la inflació a l'objectiu del 2%. Ara mateix a la zona euro se situa al 5,3%. Tot i així, per primera vegada en un any, Lagarde deixa caure que aquesta xifra ja seria suficient per aconseguir-ho.
Based on our current assessment.
Basat en les nostres informacions, és a dir, dades, anàlisis, informes i altres eines que tenim, considerem que els tipus han arribat al punt per poder mantenir en un temps oportú la inflació i controlar-la i fer un esforç substancial. Això són paraules grosses per tornar la inflació al nostre objectiu.
To the timely return of inflation to our target.
Això sí, no ha donat cap pista de quant de temps es mantindran així. Diu que avaluaran en funció de les dades de cada moment. Conscient que la pujada fa créixer el risc de recessió, en la roda de premsa, Lagarde ha hagut de sortir al pas diverses vegades per assegurar que no hi ha risc d'una altra crisi bancària.
I en aquest context de pujada de les hipoteques, els hotels de Barcelona han ocupat 9 de cada 10 habitacions aquest estiu.
EAE Business School us ofereix aquest espai.
Els turistes que han vingut s'han gastat més diners que mai, en part perquè els preus també han pujat.
De mitjana, una nit en un hotel de Barcelona ha costat aquest estiu 174 euros, 33 més que el que costava l'estiu del 2019. El president del gremi, Jordi Clos, creu que aquests preus permeten fer una selecció al turista que visita la ciutat.
El número de visitants ja el tenim, aquest número important de gent que ve a la ciutat, ja el tenim, hem arribat a unes xifres molt considerables i ara es tracta de començar a buscar la qualitat de tots aquests visitants, de canviar la quantitat per anar absorbint la qualitat. I ens portarà l'estabilitat important del sector.
De cara als propers mesos es preveu una alta ocupació pel gran nombre de fires i esdeveniments que hi ha programats, entre aquests el nou Congrés de Casinos i Apostes ICE.
Si vols canviar de vida i estudiar en una business school que lidera els rànquings, o canviar un pla de desenvolupament personalitzat, flexible i amb una xarxa de contactes potent, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi en una escola de negocis creativa, acollidora i innovadora. EAE Business School. We make it happen.
8 i gairebé 24 minuts, parlàvem ara dels congressos que arribaran a Barcelona els propers mesos i un dels més importants, sens dubte, serà el Mobile, que aposta pel català en l'àmbit digital i en farà difusió en la propera edició. L'empresa organitzadora del congrés, la GSMA, ha signat un acord amb la Generalitat per promoure el català en la tecnologia. L'objectiu és internacionalitzar el projecte AINA, que vol que tots els aparells parlin i entenguin la llengua.
El conseller general del Congrés, John Hoffman, s'ha compromès a promocionar el projecte. Hoffman creu que el català, com totes les llengües, pot ser útil per enriquir la intel·ligència artificial. N'ha parlat avui després d'una reunió amb el conseller d'Empresa, Roger Torrent.
We'll use our Mobile World Congress MWC platform.
Farem servir la plataforma del Congrés Mundial de Mòbils per animar altres països, llengües i regions a participar al projecte. Creiem que com més llengües millor, perquè un dels trets diferencials de la intel·ligència artificial és que com més inputs li donem, millor és el resultat i més ràpid aprèn.
The better the output and the quicker it learns.
Una altra de les prioritats és potenciar el català als cercadors d'internet.
I més enllà del mobile, un dels grans esdeveniments internacionals que arriben a casa nostra és la Copa Amèrica. La regata preliminar s'inaugura a aquesta hora a Vilanova i la Geltrú. Més detalls, Sergi Molina.
Aquesta tarda, els 6 equips que competiran en aquesta prova preliminar de la Copa Amèrica han provat les aigües de Vilanova en la primera regata d'entrenament oficial. La majoria dels equips han coincidit que el poc vent d'avui els ha obligat a treballar moltíssim per poder-se'n en sortir. Demà començaran les regates oficials a 3:45 de la tarda, unes regates que ja puntuaran per classificar-se i que es podran veure per primer cop a la història del certamen des de peu de platja. Les proves es faran a uns 500 metres de la sorra de Vilanova. Fins ara, l'única opció per seguir-les era a través d'un vaixell o la televisió. Tot i això, un dels millors espais per poder gaudir-les amb tranquil·litat és a través de la pantalla gegant del Race Village, un recinte ubicat a la plaça del Port, on hi ha zones per descansar i degustar la gastronomia de Vilanova i la Geltrú, però també per gaudir de música i cultura.
Gràcies, Sergi. Precisament la Copa Amèrica també fa que la Generalitat i la Moncloa se les tornin a tenir. Ara competeixen per liderar-ne el dispositiu de seguretat, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil, que van per separat, i hi haurà dos centres de comandament coordinats cadascun per un policia diferent. Marc Boyato.
Sí, els Mossos i la Guàrdia Civil s'encarreguen de garantir la seguretat a la Copa Amèrica i hi ha algunes disputes. El principal punt de la polèmica és la seguretat marítima, ja que les aigües internes, a tocar de les platges, no queda clar qui té la competència. La Guàrdia Civil mobilitzarà 7 embarcacions, un helicòpter i diverses unitats d'elit i coordinarà un centre de comandament a bord de l'embarcació Rio Riaza. Ho explica el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carles Prieto.
Faran Guàrdia Civil, Salvamento Marítimo, Capitania Marítima i membres de l'organització de la Copa Amèrica i que es coordinarà, evidentment, doncs, en la Cecorra en terra, doncs, que coordinen Mossos, però que estan tots els cossos policials representats, cadascun en l'àmbit de les seves competències.
Per tant, a terra hi haurà un altre centre de comandament que coordinaran els Mossos. La policia de la Generalitat desplegarà més de 500 agents, activarà l'àrea central de mitjans aeris amb els drons de vigilància i la unitat marítima, que treballarà amb 5 embarcacions al port de Vilanova i la Geltrú.
Per cert, que demà el Món a RAC1 amb Jordi Basté es farà en directe des de Vilanova i la Geltrú, després, com dèiem, que avui, aquesta tarda, s'hagi fet la inauguració oficial. 3 minuts i arribarem a 9:15. Atenció als usuaris del transport públic a l'àrea metropolitana de Barcelona, perquè abans no acabi l'any tots els bitllets de transport, excepte el senzill, que permet fer només un viatge, passaran a ser autorecarregables i, per tant, s'hauran de validar acostant la targeta a la màquina de validació. Els usuaris passaran a tenir, doncs, la T-mobilitat sense haver de fer res de res. Montse Martí.
ATM assegura que encara no saben quin dia concret es passarà a fer el canvi generalitzat en els suports dels bitllets de transport públic, però a partir d'aquell dia, que serà abans no acabi l'any, tots els títols de transport que s'esgotin quan es renovin, la màquina de venda de bitllets ja repartirà els nous formats. Seran bitllets de cartró, com ara, però una mica més resistents i que es podran autorrecarregar cada cop que s'esgotin. Es podrà fer a través de la mateixa màquina de venda de bitllets o a través del mòbil. Ho ha explicat el director general de l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona, Pere Torres.
El cartró servirà per la T usual, per la T casual, per la T familiar i per la T grup. El bitllet senzill no és un títol integrat i d'entrada continuarà venent-se exactament igual amb suport magnètic.
Els nous suports dels títols de transport costaran 50 cèntims el primer cop que es compri la T-mobilitat de cartró, 1 euro quan s'adquireix el títol de transport al mòbil i 4,5 euros quan es fa la T-mobilitat de plàstic.
Això pel que fa al transport públic, el que ha quedat obert és l'ampliació, però, de l'aeroport del Prat, i en aquest sentit Pere Aragonès revela que va rebre pressions externes per tirar-la endavant. El president ho ha explicat d'aquesta manera.
I aquí hi ha hagut una pressió legítima. Com a govern, què hem de fer? Doncs entendre que aquesta pressió legítima és natural, però que per nosaltres ha d'estar per davant l'interès general, i moltes vegades és difícil de determinar, no?, quin és el punt concret, en aquest cas, no?, per exemple, del futur de l'aeroport del Prat, no?, en tots aquests interessos legítims que s'han de combinar, quin és el punt òptim, no?,
Aragonès ho ha dit en una conversa amb 10 joves en un nou format que ha estrenat la Generalitat. Cada trimestre reuniran, com dèiem, 10 persones perquè lliurement li puguin preguntar sobre el tema que desitgin. I a Barcelona, Xavier Trias redobla l'oferta dels comuns i també s'ofereix a Jaume Collboni per entrar a l'Ajuntament de Barcelona. El líder de Junts a la capital catalana creu que seria l'única manera d'evitar que de Colau i els comuns tornin a l'Ajuntament.
Jo no tanco la porta mai a res. El que falta és que els altres vulguin, és que tot això, però si ningú m'ha trucat.
I fins i tot Daniel Cirera, del Partit Popular, també s'hi ha posat bé.
Qualsevol proposta que es pugui fer perquè els pressupostos municipals surtin sense la participació dels comuns i d'Esquerra Republicana, a mi em semblarà bé. Si Junts col·labora en l'elaboració d'uns pressupostos que no, òbviament, no prioritzin cap tema independentista, sinó que prioritzin que la ciutat tingui les inversions que necessita, que les coses vagin millor, nosaltres fins i tot podem participar i podem col·laborar en que aquests pressupostos surtin.
Tot plegat després que ahir els comuns advertissin que si no entren al govern no aprovaran els pressupostos de Collboni. I encara a Barcelona, la jutgessa que investiga precisament Ada Colau per les superilles de l'Eixample ha afegit un nou delicte a aquest cas. Segons avançat el periòdico, ara també la investiga per un possible frau en subvencions.
Fins ara la causa estava oberta per delictes urbanístics i per malversació. Els impulsors del cas, però, van demanar ampliar-ho el delicte de frau en subvencions perquè part de les obres del Consell de Cent s'han pagat amb els fons europeus Next Generation. Una de les condicions per obtenir-los és que els projectes subvencionats compleixin la llei, i això és ara el que està més en l'aire que mai. La sentència de la setmana passada d'un altre jutjat assegura que la superilla de l'Eixample incompleix el Pla General Metropolità i, per tant, es va tirar endavant saltant-se la normativa vigent.
Passa un minut de 9:15. Un 85% dels mòbils que aquest matí eren a la regió metropolitana de Barcelona han rebut correctament l'avís de protecció civil. Interior dona per bona, doncs, la dada de cara a fer servir el sistema en emergències reals. Tot i això, espera que proves com la d'avui serveixin perquè més gent les pugui rebre. Odal Martínez.
Sí, perquè tot apunta que la majoria de persones que no l'han rebut és perquè no tenen el telèfon configurat per fer-ho. En alguns casos cal fer-ho manualment. Tot i això, el conseller Joan Ignasi Elena valora molt positivament el simulacre.
L'òptim és arribar al 100. Aquestes proves ajuden a anar en aquesta direcció, perquè segurament molta gent avui s'està activant el sistema d'emergències, perquè se n'ha assabentat en aquest moment, ha vist que no li sonen.
La prova d'avui ha sorprès alguns ciutadans, sobretot els que eren al carrer o al transport públic, on s'ha ajuntat el so de desenes de dispositius al mateix temps. Per cert que durant l'estona que ha durat el simulacre, el 112 ha rebut gairebé 1.000 trucades, malgrat que el missatge demanava explícitament no fer-ho.
I la NASA, d'altra banda, anuncia que crearà un departament per estudiar l'existència d'OVNIs. Serà la primera vegada que ho analitzarà de manera científica.
Qui se n'encarregarà serà un especialista en la matèria que mirarà de trobar sentit a les anomalies que normalment es troben o s'observen a l'atmosfera. Ho ha explicat el director de l'agència, Bill Nelson.
We, NASA, have taken for the first time concrete...
Des de la NASA hem emprès accions concretes per estudiar els objectes no identificats. Aquest equip independent d'estudi servirà justament per això. De moment no ha trobat cap evidència que aquest tipus d'objectes tinguin un origen que provingui de fora de la Terra, però no sabem què són.
But we don't know what these UAP are.
La NASA, de fet, diu que la majoria d'observacions que s'han pogut confondre en ovnis es poden atribuir a fenòmens ja coneguts i identificats.
Més qüestions. Luis Rubiales declararà demà al migdia com a investigat pel petó no consentit a Jennifer Hermoso. L'expresident de la Federació Espanyola de Futbol haurà de donar explicacions davant el jutge de l'Audiència Nacional. El tribunal va admetre la querella pels delictes d'agressió sexual i de coaccions. En espera del que passi demà, però, el cas Rubiales ha arribat aquest matí fins al Parlament Europeu. I atenció a això, analitzar la llet materna de dones durant l'embaràs o el postpart podria servir per diagnosticar-los càncer de mama de forma precoç. És el que ha descobert un equip d'investigadors de la Vall d'Hebron, que creuen que és un gran avenç que en el futur podria convertir-se en una prova rutinària durant el postpart, en Salvador.
Fins ara, aquestes proves, les biòpsies líquides, es feien amb la sang. Però ara els investigadors han descobert que la llet materna també conté l'ADN del tumor i que, a més, permet detectar-lo abans. Ho explica a RAC1 la cap de la unitat de mama de l'Hospital de la Vall d'Hebron, Cristina Saura.
Quan volem aplicar aquesta biòpsia líquida en sang per pacients que tenen molt poqueta càrrega de malaltia, la quantitat d'ADN que hi ha a la sang és tan baixeta, està tan diluïda, que les tècniques actuals no ens permeten detectar. I a l'utilitzar la llet materna, com l'ADN s'allibera de manera directa a la llet, està molt més concentrat i ja el podem trobar molt abans.
La investigació encara està en una fase molt inicial. Tot i això, si es confirmés, els investigadors aposten per convertir-ho en una prova habitual per a totes les mares.
El nostre somni seria que en el futur, igual que fem la prova del taló en els nadons, ens poguéssim fer una recollida de mostra de llet materna del postpart per descartar un càncer de mama en una edat en el que no fem cap prova de detecció precoç de càncer de mama.
Ara el proper pas serà fer un estudi amb 5.000 mostres més per confirmar els resultats. Justícia blindarà el Memorial Democràtic perquè les polítiques públiques de memòria no es puguin tocar amb els canvis de govern. El departament hi destinarà més recursos, més personal i també una seu nova al centre de Barcelona.
Entre aquest any i el que ve, el Memorial haurà impulsat una quinzena d'exposicions, col·loquis i jornades, a més d'unes commemoracions i homenatges també a víctimes de la dictadura. N'ha parlat aquesta tarda la consellera de Justícia, Gemma Ubasart.
Teixir aquest fil amb les lluites per la democratització i per tant, d'aquí, no, la necessitat de fer política pública de memòria democràtica. En aquell moment, no, s'estableix el període, es consensua el període de l'any 31 a l'any 80 com a focus de les polítiques de memòria.
El Memorial Democràtic també estrenarà seu a partir del 2025. Estarà ubicat al carrer de la ciutat, a Barcelona, a prop del Palau de la Generalitat.
Passen pràcticament 6 minuts a 9:15 i després de 5 anys de silenci, aquesta tarda han reaparegut.
Corren pels carrers, corren, paraules que no s'esborren.
Són els gossos que han actuat per sorpresa a Vic en el marc del Mercat de Música Viva, justament al mateix lloc on van començar ara fa 30 anys. La banda de Manresa, que ha cantat en acústic, com ho van fer també aleshores, i ha anunciat una gira de 10 concerts únics. Jordi Casals.
En ple mercat de música viva, la plaça del Canonge Cullell, al centre històric de Vic, ha estat l'escenari que han escollit per anunciar el seu retorn. Després de 5 anys sense trepitjar els escenaris, la gira a reviure els durà a 10 ciutats d'arreu del país, començant pel Festival Estrenes de Girona l'abril de l'any que ve. Seran 10 concerts pels més nostàlgics, on la banda vol homenatjar el seu públic recuperant les cançons més conegudes. N'ha parlat el Nacho Tarrés, cantant dels Gossos.
Fins ara no ens veiem amb cor de sortir amb material nou o de generar un nou projecte. Però sí que ens hem vist molt amb cor, després de parlar-ho ja fa més d'un any que estem cuinant això, de que sí que teníem moltes ganes de tornar per fer uns concerts en concret per reviure les cançons, perquè les trobem a faltar.
Aquest retorn, però, té data de caducitat. Serà el 18 d'octubre de l'any que ve, amb un últim concert de gira que faran a la seva ciutat, al Teatre Cursal de Manresa.
I encara en música, en Miquel Izal ha anunciat gira i també passarà per Barcelona.
En el paraíso no hay forma de si fuera está lloviendo y no importa el tiempo.
El cantant de Pamplona, que actuarà el 9 de març de l'any que ve a l'Auditori del Fòrum dins del Festival Guitar BCN. Les entrades surten a la venda el dia 25. I el documental sobre la gira del cantant C. Tangana, Esta ambición desmedida, inaugurarà el Festival Inèdit.
Yo no sé si ha habido en España una producción que vaya en gira con tantísima gente actuando.
Entre la seixantena de documentals sobre músics que s'hi projectaran, també destaquen títols d'artistes com Nick Cave. Més detalls, Bàrbara Padilla.
També The Pavement, Cyndi Lauper i Frederic Mompou. El festival es farà durant 10 dies, del 26 d'octubre al 5 de novembre, als cinemes Arribau de Barcelona, i la programació també inclourà les actuacions en directe de Peter Doherty, de The Libertines, la prestigiosa formació de corda Quartet Gerard i el guitarrista flamenc Rafael Riqueni. També desfilaran pel festival propostes de proximitat, basades en artistes com Enrique Morente, Eric de los Planetas o la companyia elèctrica d'Arma.
I novetats també en sèries. Hi haurà nova temporada de Paquita Salas.
Paquita tiene una pena, Paquita quiere más. Con el mundo por montera maneja.
És el que ha confirmat Belén Cuesta, el món a RAC1. Ara bé, no sap quan l'estrenarà Netflix. L'actriu reconeix que té molt d'efecte al seu personatge i assegura que és un dels papers més importants de la seva carrera.
¿Sería un riesgo hacer una nueva temporada de Paquita Salas?
Yo creo que yo quiero. Yo creo que Salas, no sé cuánto... No
¿Lo has hablado con ellos o no?
Lo hablamos siempre,
¿y
pero...
¿Y qué dice?
Sí, yo creo que también tienen ganas. Yo creo que es algo que haremos porque será también encontrarnos en esta forma de trabajar tan bonita y se hará. Lo que no sé cuándo.
Cuesta ha passat pel programa per presentar El Cuco, el nou thriller que protagonitza i que demà arriba al cinema sota la direcció de Mar Targarona. I el Centre d'Arts Digitals Ideal de Barcelona inaugura demà Tutankamon.
Tutankamon, l'experiència immersiva. L'exposició digital més gran sobre l'antic Egipte arriba...
És una exposició immersiva que farà viatjar al públic 3.400 anys enrere als temples, tresors i també els secrets de l'antic Egipte.
L'exposició arriba a Barcelona l'any en què se celebra els 100 anys de l'accés a la tomba de Tutankamon. La producció es va veure a Madrid l'any passat i ara arriba a la ciutat amb un nou espai de metavers. Ho ha explicat el director de l'equipament, Jordi Selles.
L'espai de metavers segurament és la nineta dels nostres ulls ara. És únic al món. El metavers és una sala en la qual tu pots entrar en un món virtual, digital, sincronitzat amb la gent que fa la visita amb tu. Conjuntament amb les persones que fan la visita amb tu, podeu descobrir caminar per la tomba de Tutankamon, caminar pel campament de Howard Carter a la Vall dels Reis del 1922, veure com era la seva tenda, tocar el seu gramòfon. És pràcticament màgia.
A Madrid la van veure 300.000 persones i es va convertir en la més vista de l'any a tot l'estat. A la tardor s'estrenarà a Viena, Hamburg, Múnich, Tel Aviv i Stuttgart.
I Silvia Hidalgo guanya el Premi Tusquets amb la novel·la Nada que decir. És la tercera obra de la sevillana, és un retrat psicològic d'una dona que parla del desig i de la percepció de l'amor. L'obra, que es publicarà el 18 d'octubre, l'han escollit entre 672 manuscrits. El premi és de 18.000 euros. I abans dels esports també us expliquem que la barcelonina Laia Abril ha guanyat el Premi Nacional de Fotografia del Ministeri de Cultura. L'artista aborda amb fotografies, textos, vídeos i so temes relacionats amb la sexualitat, el cos, la psicologia i també els drets de les dones.
El jurat ha destacat la feina de Laia Abril en qüestions que continuen sent vigents i estructuren socialment i políticament la discriminació, sobretot de les dones. El Premi de Fotografia està dotat amb 30.000 euros.
I quan falten 4 minuts per 3 quarts de 9, repassem la resta dels esports amb el Miquel Agut de nou. Bona nit, Miquel.
Bona nit, Anna.
I comencem explicant una gran retallada al límit salarial del Barça, que passa dels 649 als 270 milions.
Això vol dir que només podrà destinar a salaris esportius aquests 270 milions, segons fixa el control econòmic de la Lliga. Una caiguda de 379 milions d'euros que deixa el Barça a la tercera posició del campionat per darrere del Madrid, amb 727 milions, i també de l'Atlètic de Madrid amb 296. El Girona és a la part baixa de la classificació amb gairebé 52 milions i a segona l'Espanyol té un límit de 10 milions que s'ha desplomat des del 72 de la temporada passada per culpa del descens.
I per fi es desbloqueja la Lliga Femenina de Futbol. Començarà el cap de setmana vinent.
Sí, una gran notícia. La patronal i els sindicats han arribat a un acord i les jugadores percebran 21.000 euros aquesta temporada, que podrien arribar fins als 23.000 en funció del creixement dels ingressos comercials de la competició. La xifra s'enfilarà fins als 22.500 euros la temporada vinent i fins als 23.500 d'aquí dues temporades. Dissabte jugaran els dos representants catalans. El Llevant Les Planes visitarà el camp de l'Eibar a les 12 i el Barça, el del Madrid Club de Futbol, a les 7.
I després de guanyar la Lliga Catalana, el Barça de bàsquet no s'atura. Avui ha presentat els 4 fitxatges d'aquesta temporada.
Sí, ja van debutar a Lleida en el marc de la Lliga Catalana. Són les principals cares noves de la secció, juntament amb la de l'entrenador Roger Grimau. Dissabte, nova prova de foc a les semifinals de la Supercopa d'Espanya contra el Madrid.
Precisament el Dani Aguilar ha assistit a la presentació d'aquestes 4 cares noves de la secció. Dani, bona nit.
Bona nit, sí, 4 fitxatges que han de tenir pes en un equip que, segons s'ha assegurat avui a la presentació, presidida per Joan Laporta, ha d'arrencar una nova era. Jabari Parker, Darío Brizuela, Joel Parra i Billy Hernán Gómez, que demà passat s'enfrontarà al seu exequip a les semis a la Supercopa CB. El pivot té clar com afronta el partit contra el Real Madrid.
El Real Madrid lo veo como un rival, lo veo como un partido que tenemos que ganar, pero igual que ojalá ganemos si veo el siguiente, ¿no? En mi mentalidad, desde hace muchos años también en NBA, ha sido siempre ganar cada partido y una cosa que sí que voy a decir es que me voy a dejar la piel.
Un president Laporta que ha insistit, l'economia segueix marcant bona part de la vida del club, en la necessitat de tenir seccions de qualitat però sostenibles.
Gràcies, Dani, i acabem amb ciclisme perquè Sepp Kuss es manté al capdavant de la Vuelta.
Sí, Kuss manté el lideratge de la Vuelta i de fet no només el manté sinó que a més l'amplia. Avantatge amb el seu company d'aquí, Jonas Vingegaard, de 17 segons. Primoz Roglic, també del Jumbo, és tercer a 1 minut i 8 segons. L'etapa d'avui la guanyada Remco Evenepoel.
Gràcies, Miquel, que vagi bé. Bona nit.
Igualment, bona nit.
I ara sí, acabem amb el temps. Abel Caral, bona nit.
Bona nit.
Demà què? Pluja tot arreu?
Sí, pràcticament.
Ja ens heu anat avisant, eh?
Pràcticament a tot arreu, després d'aquests dies que portem amb xàfecs i tempestes com els que hem tingut aquesta tarda i que encara descarreguen ara mateix. De fet, la tarda s'havia calmat ja a mitja tarda, però fa un parell d'hores, entre 6 i 7, ha aparegut una tempesta, n'ha aparegut un quest de tempesta entre el nord d'Osona i el Lluçanès, que van deixant aigua. Ara mateix algun sector, doncs, entre el Lluçanès, pràcticament arribant al nord del Moianès, plou amb ganes. A Sant Boi de Lluçanès, una cinquantena de litres per metre quadrat, déu-n'hi-do. També apareix algun xàfec entorn de Berga, per tant, encara una mica d'inestabilitat. Les properes hores anirà a la baixa aquesta inestabilitat dels últims dies, que, com dèiem, s'ha traduït en ruixats i tempestes, que no és el que tindrem demà, perquè demà el que tindrem és una regada general o pràcticament durant la segona meitat del dia. Al matí, en conjunt, tranquil, però ja a mig matí apareixeran algunes precipitacions cap a l'extrem sud, bàsicament Montsià, potser també arribaran ja abans del migdia cap al Baix Ebre, sud de la Terra Alta, i de cara ja, migdia, hora de dinar, les precipitacions aniran guanyant protagonisme a les comarques de Tarragona i també cap al litoral central. Durant la tarda, aquestes pluges aniran avançant de sud cap a nord, cap a ponent, les menys importants, tot i que també hi arribaran, i atenció, perquè en àrees de la costa les pluges poden ser intenses, abundants, i deixar força aigua en poca estona, fins i tot al llarg de la tarda, com dèiem, anirà avançant de sud cap a nord. A mitja tarda ja molts sectors de la meitat sud haurà parat de ploure, i cap al vespre les precipitacions ja concentrades cap a les comarques de Girona, nord de les de Barcelona, Lleida, i ja els vols de mitjanit, doncs tot plegat anirà marxant pel Pirineu i el Prepirineu. Per tant, cap a últimes hores del dia anirà parant de ploure, a mitja tarda ja en molts casos, però atenció, a partir del migdia i fins al vespre, aquesta escombrada sud a nord i en sectors de la costa que pot haver, doncs, algunes rierades o algunes inundacions amb pluges intenses. Després de cada setmana es manté una mica d'inestabilitat, però la pluja més abundant i més general serà, doncs, demà durant la segona meitat del dia. Les temperatures baixen 2-3 graus i, de fet, a la tarda, respecte avui, en molts casos el descens serà més marcat a causa d'aquesta precipitació.
Doncs d'aquí a una hora i una mica ens actualitzes també aquesta situació de demà, com dèiem, de pluges generalitzades. Gràcies, Abel. Fins
molt
ara.
Molt bé, fins ara.
Les 8 i 46.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
Comencem aquesta hora la tertúlia del no ho sé, d'aquest dijous, 14 de setembre, avui amb la periodista del Crític, Laura Aznar. Laura, com estàs?
Què tal, com estàs?
Bona nit. Bona nit. El periodista del diari Oponés, Oriol Soler. Bona nit, Oriol.
Bona nit.
Què tal, quant de temps sense veure't? Tot bé?
Sí, molt bé.
L'advocada Maria Vila, què tal? Hola, Maria, com estàs? Molt I també l'advocat periodista i professor universitari, qui sempre deixo pel final, Josep Manel Silva. Què tal, Silva, com estàs?
Bé, Ballonesta, tu tens sort perquè tu tens un nom català, no com l'Aznar, que no hauria d'estar treballant a Catalunya, saps? Perquè, jo... clar, amb aquest cognom on vas?
És que no és culpa meva, jo penso que qui no hauria d'estar treballant ni a Catalunya ni enlloc hauria d'haver estat aquest home. Jo soc la responsable de demostrar que no
aquest
tots els Aznars som
llunyà,
així.
No?
Ja, després en parlarem també d'aquestes declaracions que ha fet avui dia d'Ayuso, perquè, en fi, sembla que Ayuso no s'ha passejat gaire per Catalunya, perquè, vaja, no... Ho hem dit abans, segons l'IDESCAT, els 18 primers cognoms que apareixen en aquest rànquing a Catalunya són d'origen castellà. Per tant, fins al 19è no hi ha el primer català, que és Torres.
A part que això és molt discutible. Perquè jo tenia una amic que es deia Martínez, que ell defensava que des del segle XIV, doncs els seus avantpassats ja es deia Martínez.
Sí. Bueno, Martínez no, segurament era un nom català que s'assemblava a Martínez i que després va ser castellanitzat.
Bueno, però és igual, ell deia que la discussió sobre on es posa el cronòmetre o el punt de partida de dia que cognom
quins
és català
són,
o no.
No.
Si és que això és molt... Per exemple, has dit Torres, no sé si en B o en va, però si fos en B podria ser també castellà, perfectament, no?
Sí.
I hi ha molta gent fora que té cognoms catalans perquè el millor tenia... Que catalans què vol dir. És que vol dir, què vol dir català? No sé, és que no som catalans o no som
catalans. Ho has dit tu,
catalans.
Que el meu era
sí, home, però,
català.
Però ho he dit perquè m'has deixat parlar l'últim, Ballonesta. Home, Ballonesta té bastant pinta, sí, de ser català.
Sí, fa pinta, però vaja.
Sí, sí, sí.
Us
també el meu és llatí, mira, veus?
Ah, mira.
Sí, vol dir bosc.
Saps què era? El meu clarament no és català, no.
El teu no.
Soler
no,
és d'aquells que tenen com múltiples opcions, clar, no?
Sí, sí.
Amb accent,
amb accent i sense R.
Sí, però això, Soler, a més, crec que és com el rotllo Fernández d'origen català, no? És tan comú que vaja, jo em vaig trobar en Soler.
No, Vila,
Soler,
perdona, Vila guanya. Que
no ho sé, qui guanya.
Fa uns anys, sí.
Però, a veure, fem una competició, vinga.
No, però jo més que l'origen, que ho trobo una cosa irrellevant i provocadora. Bueno, ja hi entrarem, sí, després. Sí. M'agrada més l'originalitat dels pronoms. I en aquest cas, doncs, els meus no és
gaire original. Jo he vist Soler i Soler, o sigui, això tampoc veia una discussió, no? Vull dir que...
Aquí a la ràdio tenim una persona, que ara no diré qui és, que puntua els cognoms. És a dir, tu li dius un cognom i ell posa una puntuació en funció del...
Tu deus tenir dels més alts.
Jo lamento dir-vos que m'ha posat un 10.
Ho sabia.
Parlant de llengua, precisament, no sé si us ha passat a vosaltres, una cosa meva que m'ha passat aquests dies, que és veritat que ja fa temps que es va parlant d'això, però últimament m'ha sortit molt al timeline, a les xarxes socials, aquests vídeos fets amb intel·ligència artificial de discursos, no?, de persones traduïts a un altre idioma i que fan servir exactament la mateixa veu. No sé si us han aparegut també,
sí,
Oriol.
Sí, no, avui, de fet, a la redacció hem estat veient-ne uns quants, perquè això no ha fet baixar la nostra productivitat, no, però...
Sobretot cal deixar-ho clar.
Hem vist molts vídeos, per exemple, un del López de Plats Bruts.
Sí,
una escena molt mítica, no?
Sí, sí. No ho diguis, perquè després l'escoltarem. No expliquis gaire què és el que passa.
La veu del Jordi Sánchez, del López, en anglès, explicant, no?, el que és la catalanitat, sí. A mi m'ha deixat estabornit.
Mira, perquè... per si algú no els ha sentit, tenim un, crec, del Jordi Pujol, a veure.
It's a song called Jennifer. He says, I'm more Catalan than the Escala anchovies or the Christmas galets.
I, no és ell,
I who have an erection when I climb Pedra Forca or trek through Montserrat.
És aquell tall mític, recordareu, on explica la cançó Jennifer dels Catarres. A veure, en el cas de Jordi Pujol, podria ser que ell hagués fet aquest tall en anglès.
Jo ara que recordo vaig sentir l'altre dia el Messi parlant en anglès, que evidentment no era ell, perquè no sap anglès, però s'assemblava bastant, no?
Sí, sí, no? Vull dir que després en parlarem, per acabar la tertúlia, parlarem d'aquesta qüestió amb la Mireia Ardèvol i també dels perills, és a dir, de les avantatges, però també dels riscos que pot tenir aquest tipus d'intel·ligència artificial.
És que ara és la traducció, i la traducció és el mateix en una altra llengua, i no passa res, però ja es pot fer que és la teva imatge parlant i en realitat estàs dient una altra cosa, amb la teva veu tot perfecta, una cosa que potser et va en contra, diguéssim. I no sé fins a quin punt després d'això pots comprovar que realment no ets tu, perquè està molt ben fet.
Després ho explicarem també, el fet de que fins i tot n'hi ha alguns que el nivell de perfeccionament és bastant alt i quadra el moviment de la boca... Sí, amb el que s'està dient. Mm-hmm. Hi ha alguns que ja ho veus més clar que no, perquè això no s'ha modificat, però en d'altres sí, això llavors ja sí que comença a ser força perillós.
Anava a dir-te que jo estic estudiant això a la universitat perquè és una part molt específica d'aquests riscos que dèieu de la intel·ligència artificial, i recordo que la veu forma part de la teva imatge personal i per tant és un dret fonamental, és a dir, que manipular la veu d'algú per fer-lo servir sense el teu consentiment pot ser fins i tot un delicte, o en tot cas per la via civil podries reclamar una indemnització segons l'ús que se'n faci. Ho dic perquè és molt important saber que la veu és teva també, la teva veu, la teva imatge, la teva persona, sense el teu consentiment no el pot fer servir ningú.
Interessant també aquest punt de vista, després ho comentarem, com dèiem, sentirem amb alguns talls de veu i en parlarem també amb un expert perquè ens expliqui exactament què és el que passa amb això. Però, lamento dir-vos que sobre la taula, no sé si us sona el terme amnistia, aquests dies l'estem comentant molt, també el tema del català al Congrés, ara de seguida en parlarem i també connectarem amb la Laia Colomer, que ha estat seguint aquesta conferència del líder del Partit Popular, Alejandro Fernández, a veure si n'ha dit alguna cosa més, tant de l'amnistia com del català. Fem una pausa i tornem de seguida.
RAC 1. El Gran Teatre del Liceu inaugura la temporada amb Eugene Onieguin, l'obra mestra de Tchaikovsky, la història d'un amor no correspost, amb direcció d'escena de Christoph Lloyd i direcció musical de Josep Pons. Del 27 de setembre al 9 d'octubre. Comença la temporada amb La Força del Liceu.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle, on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
RAC 1.
Anem cap a Marràqueix amb l'enviat especial de RAC1, Jordi Armenteres.
Molts milers de persones dormint al ras.
Una dimissió de Rubiales que evidentment serà el leitmotiv d'aquest Tu diràs. També estarem pendents d'aquest fatal atropellament. Que
aquesta hora continua interrompuda la circulació de trens a la línia R3 per un atropellament múltiple a Montmeló.
La final del Mundial de Bàsquet a Filipines, a Manila, del pavelló Dani Aguilar, amb la copa que llueix al bell mig d'aquest...
Benvinguts a aquesta diada 2023.
17 i 14 minuts.
La gent s'està col·locant al voltant d'aquesta capçalera.
La plaça Letamendi, des del carrer Ibau fins al carrer Balmes i més enllà.
RAC 1. Sempre hi som. Tots som 1. Passi el que passi, no us perdeu cap detall de RAC1 amb RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Descarrega.
Notícies, esports, entreteniment.
Escolta.
Tot l'univers RAC1 al detall.
RAC1.cat.
A RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
5 minuts i arribarem a les 9 de la nit. Com dèiem, hem començat el sumari d'avui connectant en directe en aquesta conferència que estava fent el líder del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, des d'aquest hotel Gran Marina de Barcelona. Seguint-lo ja la Laia Colomer. Laia, bona nit.
Hola, bona nit.
S'ha acabat ja aquesta conferència o encara no?
Doncs sí, sí, s'ha acabat. Al principi ha dit que no duraria més de mitja hora, potser al final han estat 40 minuts, però aquesta conferència que hem de dir que ha omplert de gom a gom aquest auditori de l'Hotel Gran Marina de Barcelona, ja s'ha acabat, encara queden algunes persones, no aquí comentant la jugada, però sí, sí, ja s'ha acabat.
Laia, el més destacat que ha dit Alejandro Fernández, què ha estat? No sé si ha parlat d'amnistia, hem sentit abans algun detall que havia avançat en els primers minuts d'aquesta conferència, ha parlat del català.
Sí, exacte, doncs ha sigut sobretot una conferència, com dèiem, centrada en el que ell ha anomenat, no?, el desafiament separatista, segona part, després del que va passar el 2017. Per ell ara és la situació, és el principal problema, és la situació més preocupant que té l'Estat espanyol, sobretot, no?, amb aquest debat que hi ha sobre l'amnistia, en les negociacions entre els partits independentistes i el PSOE, i de fet s'ha reivindicat, ha dit ell, com el partit que ha d'ocupar l'espai que segons Alejandro Fernández està abandonant el PSC i també el PSOE de ser un partit constitucionalista. I en aquest sentit, doncs, s'ha fet seves unes de les paraules que deia aquesta setmana José María Aznar quan parlava de l'amnistia i sobre el que representarà per l'Estat espanyol.
Això és el que precisament anava a preguntar, si Alejandro Fernández en aquest discurs s'havia posicionat més en la línia de Feijóo, que deia ahir a 13TV que aquest acte, doncs, aquesta manifestació rebaixava una mica el to i deia que seria un acte del Partit Popular obert a tothom, o més en la línia del que ha anat dient Aznar aquests últims dies, i aquí també hem sentit abans.
Exacte, ha sigut un discurs bastant dur d'Alejandro Fernández, però podríem dir que s'ha quedat una mica a mig camí entre els dos. Si et sembla, Anna, crec que tenim a punt un dels talls on feia referència precisament a les paraules d'aquesta setmana d'Aznar quan parlava de l'amnistia i que seria blanquejar el que va passar el 2017. Si el tenim a punt,
a veure,
doncs el podem sentir.
José María Aznar decía hace dos días que significaba el blanqueamiento de los delitos, graves delitos cometidos en 2017 y un incentivo clarísimo a volverlo a hacer. Y yo añado, comparto lo dicho por Aznar y añado, significa una humillación sin precedentes a los servidores públicos que garantizaron el orden constitucional en aquellos amargos días y supone una humillación también sin precedentes a todos vosotros, a todos nosotros, constitucionalistas catalanes, que pagamos un alto precio social por defender la democracia en aquellos días. Y eso es inadmisible.
Doncs, com dèiem, un discurs força dur, un to força dur d'Alejandro Fernández en aquesta conferència, oposant-se clarament a aquesta hipotètica amnistia que de moment ni tan sols s'ha plantejat, no? Però oposant-se frontalment, dient que és inadmissible i, de fet, com dèiem, no?, que potser s'ha quedat a mig camí entre José María Aznar i Feijóo, perquè també ha fet referència, no?, a algunes de les paraules que el president dels Populars ha fet aquesta mateixa setmana, quan li ha donat tot el suport perquè el partit doncs prengui totes les mesures tant judicials com polítiques per intentar frenar aquesta amnistia. I en aquest sentit ha dit, no, que ell participarà, serà present el 24 de setembre en aquest acte, no, que prepara el PP a Madrid, i també a la manifestació, doncs, del 8 d'octubre que està preparant aquí a Barcelona a Societat Civil Catalana. I davant de tot aquest escenari, no, que com dèiem, Alejandro Fernández troba que és el principal problema que ara mateix té l'estat espanyol, aquest possible plantejament d'una amnistia, quina és la solució per ell? No? Primer, ell ha fet un diagnòstic del que creu que ha passat fins ara i ha donat receptes de com ell creu que això s'hauria de solucionar. I hem de dir que aquí també ha estat bastant dur, perquè ara sentirem ben bé quina és la recepta que dona Alejandro Fernández.
La aplicación en toda su extensión de la Ley de Seguridad Nacional para garantizar la coordinación y el respeto a las jerarquías entre las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La aplicación del control financiero de la Generalitat para garantizar que no desvíen dinero, como han hecho todos estos años, para actividades claramente ilegales que ahora, por cierto, quieren amnistiarles. El cumplimiento, sin excepción, de todas las sentencias educativas y lingüísticas en Cataluña. El cumplimiento, sin excepción, de la ley de símbolos. Es que no puede ser que Cataluña sea la tierra sin ley. Y, finalmente, la fiscalización de la acción exterior de la Generalitat de Cataluña.
Doncs, com ara sentíem, no, una recepta exacta, força dura. No sabem de si proposaven aquestes paraules un 955, però sí que un fort control, no, per part de l'Estat, doncs, de la Generalitat.
I, Laia, del tema del català al Congrés, també s'hi ha referit o hi ha passat de puntetes?
Hi ha passat de puntetes. De fet, no s'hi ha referit en aquest...